Puente desmentir que es mantingués l'original de l'any 89. En tot cas, aquestes explicacions no convencen al Partit Popular, que de fet ja ha demanat o estan pensant demanar que comparegui Pedro Sánchez al Senat, on tenen majoria. I amb aquesta informació arribem a les 12:04. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 26 de gener, i avui, com fèiem tots els dilluns, començam setmana posant l'actualitat en comú en temps de tertúlia. Ara mateix saludarem les tres veus expertes que avui ens ajudaran a enriquir aquest debat. I en acabar la tertúlia connectarem amb Formentera, com cada dilluns, el nostre company, el periodista Pepo Rubio, de Ràdio Illa, ens posarà al dia de tot allò que ha passat a Formentera en els últims dies. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant de les nombroses incidències registrades aquesta nit com a conseqüència del fort vent que ha deixat ràfegues de fins a 90 km per hora al sostre de diverses naus del polígon Eurocentro a l'avinguda de Sant Joan de Vila han volat i també han caigut nombrosos pins.
Sí, els bombers d'Eivissa han realitzat un total de 119 sortides relacionades amb les incidències provocades pel pas del temporal Ingrid per l'illa, segons ha informat el Consell. D'acord amb el balanç realitzat, el moment de major intensitat es va produir a partir de les 9 de la nit d'ahir diumenge, quan una forta ventada va provocar l'acumulació d'avisos. El gruix de les sortides correspon a actuacions per caigudes de cartells, de fanals, d'arbres i d'altres elements, amb un total de 57 serveis. A més, també s'han registrat actuacions de col·laboració amb altres serveis, incidències en instal·lacions i serveis diversos d'assistència i de sanejament. El vent bufava amb molta força i ha fet volar el sostre d'una nau industrial del polígon Eurocentro situat a l'avinguda de Sant Joan de Vila. Sentim aquest moment que ha recollit el perfil d'Instagram Exponiendo Eivissa. Miguel Ángel Olea, responsable d'una de les naus des de la zona de la botiga de bricolatge Fita, assegura que el fort vent ha afectat tres negocis del polígon. L'escoltam.
Torno a les 10 de la noche, el viento tenía una fuerza enorme y al pasar por esta zona aparentemente ha arrancado toda la cubierta del techo, que estaba sobre ya una cubierta antigua, la ha arrancado.
Com deien, les ràfegues de vent van superar els 90 km per hora i a l'aeroport fins i tot va caure pedra. Pel que fa al port d'Eivissa, es va haver de tancar, però va reobrir novament a les 10:30 de la nit, segons ha informat la Direcció General d'Emergències.
I de fet, segons el balanç dels bombers, el municipi amb més sortides va ser el de Santa Eulària, amb 37 sortides, seguit de Sant Josep amb 34, Sant Antoni amb 23 i el municipi de Vila amb 13. A Sant Joan va haver-hi 7 sortides.
Entre els incidents concrets, a Vila es va registrar la caiguda de dos arbres, una a l'Avinguda d'Espanya i una altra a l'Avinguda d'Ignasi Wallis. I al carrer Catalunya es va produir també un despreniment a una façana. A Sant Josep han caigut arbres, tanques i elements de senyalització. També els operaris del Servei de Xarxa Viària del Consell d'Eivissa van haver de treballar des de les 9:30 de la nit i fins les 5 de la matinada per retirar obstacles i atendre punts de diferents carreteres de la xarxa insular afectats per caigudes d'arbres, branques i altres obstacles. Les vies que es van veure més afectades van ser la carretera de Santa Eulària, la carretera entre Sant Josep i Sant Antoni, la carretera de Santa Agnès, la carretera de Jesús a Calallonga i la carretera de Ses Salines. Totes es troben obertes, però el Consell demana prudència en els desplaçaments i recorda la importància de circular amb precaució, especialment en trams on encara es puguin trobar restes de branques o elements arrossegats pel vent.
I de fet, aquesta crida, evidentment, a conduir amb molta precaució per mor d'aquest fort vent. Tota aquesta informació la tindreu ampliada tant als butlletins horaris com als serveis informatius d'IB3 Televisió i IB3 Ràdio. Ara canviem d'assumpte, Nieves, i parlem de sanitat, perquè els pacients de l'Hospital de Can Misses són els que més han d'esperar per una operació, això segons la darrera publicació de l'IPSalut. La demora mitjana a l'illa és de més de 5 mesos i mig.
Sí, i reduir aquesta espera per una intervenció quirúrgica és un dels objectius del nou gerent de l'Hospital, Eduardo Escudero, qui planteja possibles solucions. S'optimitzarà l'ús de les sales d'operacions i es mirarà d'oferir millor retribució per les hores extraordinàries que fan els professionals. L'escoltam.
Se va a replantear la instrucción sobre lo que llamamos aquí comúnmente como peonadas. Es esa actividad extraordinaria que tiene que ser remunerada. Entonces me consta que se tiene que tomar una solución, pero bueno, hasta que esa solución se tome, y creo que tiene que ser en el próximo mes como muy tarde, sí que tenemos que intentar comenzar esta actividad extraordinaria para ir intentando ya reducir un poco la lista de espera.
Escudero també assegura que la col·laboració público-privada és essencial per reduir l'espera per a una intervenció i també per oferir un millor servei.
Tiene que haber una colaboración con la clínica privada porque nuestro hospital de referencia está a 120 kilómetros, con agua por el medio, y nos tenemos que intentar solucionar nosotros los problemas. Aquí si se nos satura el hospital, no empezamos a derivar a Palma, que en Palma, pues si se satura un hospital, siempre tienen un drenaje a otros sitios. Aquí no lo tenemos, tiene que haber una colaboración con la clínica.
El nou gerent de l'àrea de salut també espera poder incrementar el nombre de professionals que fan feina a l'hospital i fidelitzar-los perquè no se'n vagin de l'illa.
I acabam a Formentera avui en aquesta repassada de l'actualitat perquè el Consell convoca una oposició per cobrir 16 places de bombers. El personal laboral i interí del cos de bombers haurà de presentar-se per aconseguir ser personal funcionari de carrera i no perdre la seva plaça.
La convocatòria de les oposicions ha estat ben rebuda per l'actual personal del parc de bombers de Formentera perquè així aconseguiran ser funcionaris, però també ha generat inquietud perquè podrien perdre la seva feina actual. Alejandro Bonilla és un dels bombers que es presentarà a les oposicions. Escoltam.
Y con nervios, al fin y al cabo, pues eso, llevas en torno a 3 años, ¿no?, los que más, y verte que puedes fallar, es un día, te lo juegas todo a una, y si ese día fallas, pues te puedes quedar en la calle. Entonces, bueno, tienes ganas de que salga para poder coger tu plaza y afianzarla ya para toda tu vida, pero por otro lado, sabes que te estás jugando todo a una carta.
Actualment hi ha 4 bombers que tenen plaça de funcionari de carrera i les altres 7 es cobriran amb el concurs oposició.
I deu deixar aquí, Nieves, ara sí. Després t'escoltam.
Fins després.
Fins ara. Són les 12:12. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, 2 minutets, i de seguida posem l'actualitat en comú aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tut.
El dia a Eivissa i Formentera, al 93.7 i a Sant Josep, al 102.3 de la FM. En comú.
Dotze i 14 minuts en aquest precís instant. Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio, com cada dilluns a aquesta hora, posam l'actualitat en comú per parlar d'algunes de les notícies més rellevants dels últims dies i de les últimes hores. Per analitzar-les, avui ens acompanyen n'Esperança Marí, que és filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears. Molt bon dia.
Molt bon dia i molta salut.
Molta salut, exacte. El periodista, músic i cineasta Javi Riera, molt bon dia.
Molt bon dia i molta salut.
I el fotògraf i il·lustrador Toni Planell, junt al Toni. Molt bon dia i molta salut també, em sumo
bon
en
dia,
aquests
salut.
Desitjos dels Sondeu companys.
Primer.
Exacte. Avui volem començar el programa parlant d'Anna Ingrid, que no és una col·laboradora habitual de sa tertúlia, però és el nom de sa tempesta que nit va passar per ses pitiuses i ho va fer amb molta força, ben poderosa Anna Ingrid, deixant nombroses incidències, com ara explicàvem en titulars, també sentíem a sa nostra companya Helena Gregori en el butlletí horari de les 12, nombrosos arbres caiguts, també naus industrials afectades, l'incident més destacat ha set aquest que també sentíem en titulars, aquesta forta ventada que recollia el perfil d'Instagram d'Exponiendo Eivissa, que s'ha registrat en el polígon industrial Eurocentro, a la ciutat d'Eivissa, a la carretera de Sant Joan, aixecant, directament arrencant la coberta d'alguns negocis d'aquesta zona. Evidentment ha estat una tempesta i comentava en Esperança que també estava en alguns grups de WhatsApp a nit i estaven registrant-se incidències com llocs que s'havien quedat sense llum, veritat?
Sí, tot el barri de Can Nebot era un dels que estava afectat, Santa Lletrudis, també que ho comentàvem ara, també sense llum, i tota una part de l'autopista també va estar a les fosques. Mm.
Javi, tu comentaves això, que just et trobaves a Santa Lletrudis en aquell moment i tot el poble es va quedar sense llum.
Tot el poble. En aquella direcció, perquè clar, jo després vaig anar cap a Vila, des de Santa Lletrudis, poble, fins... O sigui, la primera llum que vaig veure va ser CTV, jo. Uh-huh. Nosaltres estàvem a Can Caus, va començar a fer com unes llematades, i quan vam anar en direcció al poble de Santa Lletrudis vam veure que estava tot absolutament sense llum. I de tornada vaig veure que a Can Caus tampoc hi havia llum.
Tampoc, eh? Toni, tu com ho vas veure? Com ho vas viure, millor dit?
Bueno, jo ho vaig viure... Estava a casa d'uns amics i vaig veure com a dos llematades fora i vaig anar amb moto pensant... No feia tant de fred com el dia anterior. I vaig veure com a dos llematades, algú va dir, per això són llams, i vaig tatar fora, estàvem aquí a Vila, i vaig veure com es queia el món, vull dir, hi havia molt aigua caient en horitzontal. Uh-huh. I just davant hi havia un supermercat i tenia com uns aparadors quasi arran de la cera que van sortir volant a l'altra banda del carrer, sí.
Aquestes imatges des... Perdona, Javi.
Que no, sí, que també l'aeroport es van tenir que retrasar els vols d'aquella hora. N'hi havia un que venia que anava cap a Palma i va tardar... Vamos, els van tenir allí sense poder baixar des avions perquè era... Bueno, molts se'l havien agafat com a interconnexió i estaven allí...
Passejant a l'aire.
Estaven... Bueno, estava aterrat, però no podien sortir, no perquè podien. Varen poder aterrar abans de que pigués la tempesta grossa, però després els va sorprendre la tempesta grossa amb el avion allí i no...
Ja no podien sortir.
I ja no podien sortir.
Aquest esclafit.
Sí, després van poder sortir, però vull dir que van tardar una hora o així.
Home, que no m'ho esperes jo, no és raro, però no sé... No sé si s'esperava alguna cosa així tan fort, que va ser.
Aquest matí sentia la conversa que mantenia en Dani Capó, meteoròleg d'IB3, amb els companys de serveis informatius, i no es podia preveure perquè la creació d'aquesta tempesta va ser tan ràpida que ni siquiera els models meteorològics la van poder preveure. Es va originar aquesta tempesta en el sud de Catalunya i va arribar aquí. Estava previst que anés cap a Menorca i cap a Mallorca, però de vegades aquestes tempestes es creen d'una manera tan ràpid i tenen una trajectòria
tan difícil de preveure, que és el que ens va passar, una tempesta que es forma de manera rapidíssima i que té una trajectòria que incompleix totes les normes, totes les previsions, molt rebel·la aquesta Ingrid, ens ha sortit, es veu.
I s'han tornat a acostumar, no?, ja en aquestes coses, perquè és una darrere l'altra.
I és molt difícil de preveure i d'actuar i de ser prudent, no?, que sempre és la recomanació, evidentment, que feim, perquè si no hi ha cap avís... Mira, jo vaig rebre un avís en el mòbil pràcticament 10 minuts abans d'una tempesta elèctrica, però no de tot el que va venir seguit.
Jo penso que això, de que cada vegada, vull dir, els fenòmens, aquest tipus de fenòmens meteorològics són cada vegada més extrems. Tant sigui per 5 anys que duem de sequera i ara aquest any de borrasca darrere borrasca, perquè ara hi havia en Harry, ara en Ingrid i ara ve en Josep. Per tant, tenim 3 un darrere l'altre. Per tant, jo penso que davant això els serveis, diríem, públics també s'hauran de preparar davant aquest tipus de fenòmens. El que no pot ser és mantenir el mateix sistema quan els fenòmens cada vegada seran més extrems. Per tant, aquí tocaria, vull dir, que tant tot el que és part de bombers, etc., estiguin també preparats. I l'altre és que volin les teulades a la mínima, vol dir que també tota la normativa d'urbanisme, de construcció, de la mateixa manera que tu revises, que espero que es compleixi, que no pots construir en zones inundables, també vol dir que quan fas unes teulades d'aquestes naus que agafen, ten es vent, pot agafar molta extensió, però que es facin d'una manera. I si no, que vagin al Japó, canvien uns quants allà al Japó, mirar com fan els edificis.
Vull pensar que n'hi ha, però s'hauran de revisar totes aquestes mides.
Bueno, a València segueixen construint en zones inundables, vull dir que...
Ja, però això no m'aprenem. Llavors s'altre, per això, no ho sé, una mica... No vull dir insults, no me vull autoinsultar, però és que no n'aprenem.
De fet, en Esperança m'ha deixat la pilota votant, perquè just era la pregunta que us volia fer. Aquestes imatges que hem pogut veure, què ens diuen sobre el nostre parc industrial que tenim aquí a Eivissa? Perquè també els propis dueños d'aquestes empreses industrials demanaven més sòl industrial, i a banda de demanar més sòl industrial, potser abans tocaria, com deien Esperança, revisar els propis solars industrials que tenim ara, com s'han construït i si la manera en què estan construïts s'aplica a la normativa actual i a la situació ambiental.
I que es revisi la normativa actual, perquè jo no sé quina és. Vull dir, no sé quina és, però sí que el Col·legi d'Arquitectes sí que ho deu saber. I per tant, allà hi ha tots els tècnics que poden dir de quina manera s'ha de fer per fer front a aquest tipus de fenòmens. És com les platges, que també deien que la platja de Talamanca tenia, s'anava i desapareixeria com a platja.
En 30-40 anys, ho deien Cisco Sobrano.
Sí, ho deien que desapareixeria. Però jo penso, quant d'anys fa que els ecologistes o tècnics deien no lleveu la Posidònia, no lleveu l'alga, l'alga és allò que fa que les platges es mantinguin. Ah, no, això són 4 ecologistes d'aquests torrats, que no en tenen ni idea de res, i el pobre turista no es va trobar una alga quan va a la platja. I ara què? Ara resulta que per fi veuen que han de tornar a posar l'alga per salvar la passarel·la i tornar a regenerar Talamanca. I sempre estem igual. Vull dir, és sempre lluitar contra aquesta ignorància, però una ignorància volguda.
I mantinguda, perquè quan arriba l'estiu, aquesta que hem posat per protegir-la hem de treure, no faci nosa,
no faci
asco, no? I la platja d'en Bossa igual.
La platja d'en Bossa és terrible, i la vaig anar a veure i la platja també ha desaparegut.
Espantós.
I en canvi llavors, quan hi havia tota la Posidònia, que l'havies de mantenir fins al final, jo no dic que en els mesos d'estiu no la puguis retirar i tornar a posar, però com a mínim, quan hi ha totes les llevantades, que és quan pega fort... Deixa la protecció natural que tenen. És de sentit comú, però no funciona.
No, però seguim igual, eh? Vull
seguim
dir,
igual.
Seguim igual. Ara m'ho he compte que sí, que protegeix, però ho posam i ho tornem a llevar. Em pareix...
Javi Riera.
Sí, jo m'apareix difícil que aprenguem una miqueta de totes aquestes coses quan va haver-hi un Covid i la gent negava el Covid, quan hi ha hagut un canvi climàtic que duia no sé quants d'anys advertint des de totes les instàncies possibles, activistes, científics, polítics, diguéssim, que tenen el cap en el seu puesto, que no, cada vegada són menys, i un pensament molt generalitzat, no dic que sigui absolutament majoritari, però molt generalitzat, és que o és mentida o no n'hi ha per tant. Ara estan veient unes conseqüències molt directes i bastant òbvies a la meva manera d'entendre, com són totes aquestes tempestes, que al final el que ens estan duent és un clima molt més semblant al clima tropical, que els hi preguntin a la gent de Nova Zelanda com és la temperatura allí, que un dia te fa un sol i estàs passant 35 graus i després t'està ploguent una tempesta elèctrica com s'acabaven de tenir ahir, però molt més bèstia, a tota la illa durant una setmana i mitja i se'n va tot el carai, amb uns ventegars de 150 km hora. Però la gent ho nega. Per què ho neguen? No ho sé. Se m'escapa una mica. Entenc que hi ha tot una... que les xarxes socials fan una feina realment terrible amb aquest tipus de coses, que la gent igual treballa tantes hores que després no té ganes de pensar i té ganes de creure el que li diu el seu cunyat de torn o en Pablo Motos o Nike Jiménez o jo què sé. Però me preocupa que sigui tan generalitzada. O sigui, no entenc... O sigui, crec que mai hem tingut tant un accés tan fàcil a la ciència i al coneixement i al mateix temps mai hem sigut tan ignorants o hem tingut tanta intenció de desmentir a la ciència i a les evidències. I no sé què més té que passar perquè siguem evidents, però si té que passar alguna cosa més crec que ja serà tard. Jo, de totes maneres, amb això sí que sóc absolutament pessimista. Jo no crec que es faci res, no crec que s'augmentin els controls per les indústries, per la regulació de la seguretat de les indústries, perquè al final el que es vol és... o sigui, qualsevol cosa que puga evitar... pal·liar, frenar mínimament, que faci un mínim vis de frenar qualsevol activitat econòmica, els hi fa una por a tots els polítics, a tothom li fa una por que no vegi, la gent, la societat es tira en contra, només hi ha que veure lo popular que va ser Ayuso quan va deixar que tothom se tomara les canyites en les calles després de que morissin 7.291 persones i que fos setmana rere setmana la comunitat autònoma amb més casos, amb més incidències i més morts, i ella està allí passejant-se per estant de Fitur, dient que a Eivissa li agrada molt, i tothom aplaudint-li en ses orelles, i pues, m'estic anant per la rama, però és que al final tot forma part una mica del mateix, forma part d'aquest pensament homogeni que s'ha fet en contra de l'evidència, en contra de la ciència, i a favor únicament d'un model de mercat econòmic, que fa que això no vagi a avançar, i jo no, vaja, sóc absolutament pessimista en que aquestes coses facin que hi hagi els controls adequats. I després me fa molta gràcia, només un apunt, me fa molta gràcia això de que demanen més sol industrial. Sí, bueno, demanen més sol industrial, més sol per construir, més sol per hotels, també volen més platges, i el que tenim que fer és una illa tres vegades més grossa, perquè si no ja m'aplicaran com ho fem, això.
Esperança, Maria.
Jo només anava a fer un apunt, però no sé, no sé si m'atreveix a fer-lo. Clar, pensava que també allò que s'havia de fer avui en dia és millorar molt més les inversions en ciència, en investigació. A veure
perquè
què farem.
Si no
clar, clar, però, clar, sí, per això en tot el que t'estava escoltant...
Jo crec que més en educació que en ciència.
Com vas a demanar... No, però ho dic seriosament. Vull dir, de quina manera mantendrem les platges, ja que són la nostra font de riquesa i que tothom no escolta res, només escolta la butxaca, això pot ser el far reaccionar una mica. Però sí que s'hauran de veure de quina manera es poden protegir aquestes platges que mos donen aquesta fama. Mm. Perquè les discoteques van, però les discoteques van perquè s'acompanyen de tota una sèrie d'entorns. Si no, la discoteca per discoteca no va.
Exacte.
Sí, però pareix que no m'ho dan compte i que no anem a les fires i les convencions que toca, que són les científiques, per veure com arreglem això i dedicam totes les energies. I aquí m'agrada el camí que ha fet en Javi de Talamanca a Fitur, perquè
sí.
Anem a Fitur i lo damos todo, perquè venga més gent.
Però és que les convencions científiques...
Ah, però, no, però, al final, però ara, diuen, ara ja diuen això de que ha de ser més de qualitat i menys quantitat.
Però després diuen que ha de ser més de qualitat, però diuen que Ayuso és molt benvinguda a Eivissa, per tant no veig la qualitat aquí, però bueno.
Què és la qualitat?
I que, correcte, i què considerem qualitat?
Un tio que ve amb un Lambo? No, aquesta és qualitat?
Que duguin sous i punt. Això és la qualitat.
I ja que m'heu portat de setmaneta fins a Fitur, vull saber en quin equip estàu, perquè sembla ser que la societat es divideix entre l'entusiasme i l'escepticisme quan es parla del nou parador de turisme. En quin equip estàu? S'Eivissa dividida? Entre il·lusió, entre entusiasme o escepticisme? Esperança, Maria.
Jo ja t'he dit que des del primer moment, quan se va fer esperador, jo era d'aquella gent que no ho hauria fet mai. Jo vaig ser també d'aquells innocents que apostaven perquè allí s'havia de fer una infraestructura educativa. Per exemple, l'extensió de la UIB, varen defensar-ho en el seu moment, o bé en l'escola d'idiomes de complement, i que pensàvem, jo que sé, per exemple, avui en dia l'extensió universitària té 500 alumnes. Per tant, 500 alumnes anant del Vila a classe, per exemple, haurien dinamitzat moltíssim més. Amb una escola d'idiomes ampla i potent, allò hauria estat una meravella. I com a mínim, el patrimoni històric més important que tenim no el veuria també, com dir-ho així, prostituït, puc dir la paraula aquesta, una vegada més, amb una infraestructura turística, és que no me'n sortim. Tot es ven, i que, però vendre aquest patrimoni, jo em sabia mal. En canvi, veure'l com una infraestructura educativa era una cosa que em feia feliç, per dir-ho així. I a més, pens que hauria dinamitzat molt més la zona que no 40 habitacions turístiques allà dalt. Però això és el meu parer. De totes maneres, ara ja, en aquest moment, així com està tot, que s'obri d'una vegada. I que la gent no es queixi, perquè 20 anys és la mitjana que duim. 20 anys per fer-se de saladora de Santa Eulària, 20 anys per fer-se de depuradora de la Coma, però si estem dins la mitjana.
La carretera de Jesús. Sí,
exacte, que és una vergonya.
Si dius la cançó Esperança, que 20 anys no són res.
No són res.
I fa 20 anys que tinc 20 anys.
I més per fer-se infraestructures a Eivissa. És patètic, és molt trist.
Va, idò, primera membre de l'equip de l'escepticisme, sí. No? Toni Planells, un tal Toni. Vas a sumar-te'n. Jo sempre a l'equip d'en Esperança.
No som una tertúlia plural, eh?
No. Sí, anava a dir que Javier, tu et tocarà defensar-ho tu.
Jo ho defensaré.
Vinga, tu defensa Fitur.
Tot teu, perquè jo puc repetir lletra per lletra l'argument d'en Esperança. A veure, mestre, ens reflexa molt el que som, eh? Al final, vull dir, la història, pues, aquest tram de la història quedarà reflexat, i en coses d'aquestes el que feim és posar-li segell de que sí, nosaltres som així i ho volem així. Aquesta, bé, la joia més grossa que tenim aquí a Eivissa, que és el castell, el volem per nosaltres? No, el volem perquè venguen turistes i més turistes. Que segur que queda preciós, segur que és molt polit, sí, i sí. No... Però, bueno, ens posa davant el mirall, som això. Vull dir, tenim aquesta joia i en què la dedicam en això.
Ui, alerta, que és una infraestructura pública. Veuràs com en si d'entrarà amb reformes.
No, doncs jo super a favor d'esperadors.
Tu ets d'equip entusiasme, no?
Des de fa exactament 30 segons, perquè m'ha tocat aquest... per dar-li pluralitat a ser... No, jo estic super a favor, perquè jo ses infraestructures que tarden 20 anys en fer-se és per alguna cosa. O sigui, la Sagrada Família i esperador d'Eivissa és el mateix. I a part, està superbé, sobretot si el veus des de Platja d'en Bos, està molt bé, perquè jo no sé si m'ho recordeu, però abans es veia la forma de la catedral des de qualsevol punt de silla. Ara te'n vas a Platja d'en Bos i es veu absolutament recte, perquè han fet una reforma que no ha respectat en absolut la visió original de com era el castell, el qual és superlògic, perquè en sabem molt més ara que fa 500 anys. Aleshores, per què anem a reservar esa mateixa línia visual? No, home, no s'ha de fer així. I que ho vegin els guiris, que estigui fet per ells, m'apareix superbé, perquè al final són els que, bueno, són els que m'ho donen de menjar, i si no fos per ells, doncs nosaltres estaríem aquí criant patates. És això el que tenia que dir, no?
Garrobes.
Garrobes i patates, també. La base de... Bueno, jo molt a favor de les patates i de les garrobes, sempre. Una dada, una xifra que ha posat damunt la taula en Esperança respecte a l'esperador, són aquestes 40 habitacions. Originàriament n'anaven a ser 60, 20 d'aquestes es destinaran en el personal, per posar-li una mica el punt positiu, perquè tenim aquest problema, i sempre hem posat damunt la taula que havia de ser també responsabilitat de les empreses hoteleres i turístiques reservar una part per habitatge dels treballadors. En aquest cas, en aquest punt, hi estem a favor, Esperança?
Home,
jo, com a punt positiu?
Òbviament que sí. Jo penso que com a mínim aquí hem posat una mica de seny i espero que serveixi d'exemple. De tota manera, aquest dia vaig veure que hi havia una certa polèmica entre el grup dels hotels Vibra, que sí que diuen que ells busquen i tenen habitatge per seus treballadors, que tenen un grup d'apartaments, etc. I llavors hi havia un grup, que no diré noms, d'altres hotelers en què no anava amb aquest tema, com si no anés amb ells.
De senyor M, dius?
Eh?
De senyor M.
I per tant... Senyor M, senyor R, per aquí van els temes. Per tant, jo penso que segueix sent molt greu que no s'assumeixi a part de la responsabilitat, però és el que dèiem abans, només es van a guany fàcil, a omplir-se les butxaques i no mirar res, no assumir res. I per tant, si tu tens un negoci, tothom entén que hi has d'invertir. invertir en mil coses, en mantenir-lo actiu, en reformar-lo, en modernitzar-lo, en tenir el teu treballador content, això que es diu fidelitzar-lo. Per tant, tu tens una responsabilitat. No pots venir senzillament aquí amb aquesta economia extractiva, només sucar el màxim i anar-te'n. Això és el que desfarà i destruirà Castilla.
Sí que pots.
Sí, ja ho sé que es pot, perquè és el que s'està fent.
Sí que pots perquè es permet, i com que no podem, o sigui, a veure si ja mos creiem d'una vegada de que el mercat no se regula solo, perquè jo no sé quantes coses més hem de veure perquè mos deixem de creure aquesta punyetera fal·làcia, pues posaré un exemple que va passar aquest estiu i que jo vaig anar a cobrir i vaig veure, tal qual vos ho contaré, perquè no sé si això ha transcendit tant, o sigui, l'incendi en si, que sabien, va haver un incendi al final de Platja d'Embosa,
sí,
amb una gent,
sí,
que estava allí
visquent, sí.
No és restaurant.
No és restaurant.
Al final, davant del Gran Palladium,
sí,
pràcticament en el descampat que hi ha allí, es va incendiar perquè hi havia unes persones visquent en habitatges infrahumans, muntats per ells, i pues, intentant-se fer es menjar, es va incendiar tot allò. Es que hi havia allí són treballadors del Grup Palladium, ¿vale? Des grup d'empreses de senyora.
Sí, sí, se va.
Podria imaginar,
sí, sí.
I van intentar tapar tot el possible perquè sabés que eren d'allí, però és que jo els vaig veure, quan vaig arribar els vaig veure que sortien, i bueno, m'ho van confirmar bombers, que sortien corregent de l'hotel i no estaven allotjats. Evidentment, en l'hotel van sortir per intentar salvar les seves coses que no els hi van deixar accedir. Vull dir, aquella gent que està treballant allí està acampada allí. Si no hi ha una regulació que obligui, tu tens tants de treballadors en plantilla, tu tens un hotel que necessita una plantilla així de grossa, etcètera, etcètera, doncs tens que donar habitatge amb aquestes condicions, etcètera, etcètera, o si no, pagar-los un sou de l'hòstia i que es busquin una casa, espero que la paguen els holandesos, però...
No,
clar, que els paguin 5.000 euros en el mes i allà sí, potser poden ficar un pis digne. Però si no hi ha una regulació, pues tornem a estar a mercè de sa bona voluntat, i aquí gent amb molt bona voluntat no en ve molta, per lo que siga, he vist gent amb bona voluntat, en ve poquet, eh? I no, aleshores ho tenim fotut.
Toni Planell, Xuntal, Toni.
No, jo volia recordar els inicis de tot això del turisme, de quan obrien els hotels, sa gent que venia a treballar els hi daven habitacions, es va amb unes condicions molt, molt discutibles, però és com va començar tot. Va arribar un moment que se'n van adonar compte que aquest trosset, si el convertien en habitacions, els sortia més rentable, i els treballadors que es buscassen la vida. Però qui s'han de tornar a recordar en aquesta gent com van començar i que aquesta és la fórmula, perquè si se'ls pot pagar més, se'ls ha de pagar més, però el tema de que ocupin pisos que podria ocupar un resident aquí tot l'any també m'apareix un problema.
Sí, és clar.
Així que tot el personal d'hotels, i et diria que de discoteques, que també porta molta gent que està només durant uns mesos i clar que han de viure en condicions dignes, però si se'n van a pisos aquí a Vila, són pisos que estaran tancats tot l'any. Estaran oberts només els temps que estiguen obertes les discoteques, els hotels, i llavors torna a quedar. I mos fa falta puesto. No podem ampliar Silla, el que estàvem dient, més zones industrials, construir més pisos. Jo penso que tota la indústria turística s'ha de responsabilitzar des habitatge dels seus treballadors dins el seu àmbit. Que això no, perquè ja
però
ho suposa.
Per llei.
Sí.
És que no hi ha altra manera. Si no,
és
no
que, de lo contrari, ens suposa que se'ns mengen el terreny, literalment. Vull dir, aquest pis que podria llogar jo, no el puc llogar, perquè el tenen ara tancat, però és que així com obri la temporada, pues, vendrà gent que necessita viure allí, clar que necessita viure allí per treballar en el teu hotel. Pues, bueno, això em pareix que li hem de dar un parell de voltes i des de la política ser valents també. A sort de prendre aquestes mides i no dir senyor, sí senyor, el que digues empresari de turno.
I això em porta de nou a fer aquest debat i aquesta reflexió, no només aquí a la tertúlia, que està molt bé, sinó com a societat, què significa turisme de qualitat? Em pareix que és...
És familiar, és que els puestos on hi ha turisme familiar, aquí mateix, que encara hi queden alguns reductes, és un vell que està millor a la illa, on menys molestes allà. Sí que és veritat que ara això no ha impedit que es disparés el preu de l'habitatge, però en els altres termes, per lo menos, hi ha una sostenibilitat... És que tampoc m'agrada aquesta
paraula.
Però
bueno,
guany, hi ha una...
I els guanys són més moderats, i això és el que hi ha gent que no pot. Si no puja...
Però són estables,
són
perllongats en
sí.
El temps. Els guanys seran més moderats, però es perjudici en quant... parlant de xifres econòmiques pures, la despesa pública que s'ha de fer per pal·liar els problemes derivats del turisme familiar és molt, 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 molt infinitament menor que la del turisme de borratxera o que la del turisme, o sigui, que, com dic jo, el turisme de la xusma borratxa o el turisme de la xusma VIP, que per jo són no igual de xusma, són pitjors els VIP, bastant.
Sí, perquè són aquests
turistes. Perquè aquests fan el que els dona la gana, i els altres fan el que els dona la gana, però bueno, només tenen per estar una setmana i tampoc no, les seves capacitats econòmiques tampoc els dona més que per acabar vomitant en mig del carrer.
Però les notícies són que s'obrin més cada vegada més hotels de 5 estrelles.
Claro.
Això implica més hotels de 5 estrelles, implica més personal. Més personal precisament a unes cadenes hoteleres que no donen sortida d'habitatge a aquesta gent. Per tant, que el problema no va a menys, sinó que va a més. I per aquesta idea absurda de prop, perquè van en això, van en els guanys sense poder-hi invertir.
Com pots tenir un hotel, com tens la cara, jo ho sento, però com pots tenir un hotel de 5 estrelles i tenir un sol treballador visquen en el carrer, o visquen en un infrahabitatge, o visquen en un pis, tenia que pagar 1.500 euros.
Innocent no ets.
No, però, o sigui, és que...
Per com tant, no sé si, no perquè, van, si perquè van en esguany fàcil i sense però una inversió.
Però de cara al propi client, tu com pots pretendre que tens que de veritat és un hotel de 5 estrelles si no tens a treballadors amb condicions de 5 estrelles, o de 4, per lo menys?
Perquè mos han fet creure que el turisme de qualitat és això. I la pregunta d'Anna Laura, que era, què és el turisme de qualitat? Per jo és el model Calapada.
I tu me lo dices, cagando tu populazul.
Idò, estimats, jo em quedaria aquí parlant, però tenim també en Pepo Rubio, que res, d'aquí un minutet ens explicarà també tot el que ha passat en aquests últims dies a Formentera. Ja vam parlar amb ell dijous de la setmana passada perquè ens actualitzés sobre aquesta tramitació de Formentera Eco, i a veure si això tira endavant. Així que, Esperança, queda't molt atenta escoltant.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies a tots tres. Javi Riera, Toni Planells, un tal Toni, i Esperança Marí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins
gràcies.
Quan vulgueu, eh? Això és que a vostre, ja ho sabeu. 12:40, fem una aturada molt breu, un minutet i mig, dos minutets com a molt, i connectam amb Formentera. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriel.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta?
Sí,
ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito.
Se ha muert. Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha veu cap.
Ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, que igual que és meu cap. El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia a Eivissa i Formentera, de dilluns a divendres, de 12 a 1, a IB3 Ràdio.
Tots ahir 42 minuts.
Ui.
No he deixat que soni la capçalera de connexió Formentera. Mil disculpes. Són les 12:42. Ja tornem a ser aquí. És que estic impacient per parlar amb en Pepo Rubio, que ja ens escolta. Molt bon dia, company.
Molt bon dia des d'una Formentera de nou tocada per aquest vent de mestral del nord-oest que ha bufat i amb molta intensitat durant el cap de setmana, provocant, de fet, algunes cancel·lacions marítimes, especialment durant la tarda de dissabte i tarda de diumenge. Tant és així que ahir, doncs, els jugadors de futbol del Formentera B, que s'havien de desplaçar a Sant Rafel per jugar, quan van arribar al camp de Sant Rafel van ser informats de que si jugaven el partit segurament no podrien tornar cap a casa. Així que bé, van comptar amb la comprensió, i s'ha d'agrair, i de bona manera, de la gent del Sant Rafel, també dels àrbits i de l'equip tècnic de l'equip eivissenc, per doncs, bé, disculpar-los de jugar el partit i tornar cap a casa, perquè si no haguessin hagut de passar nit a Eivissa. Així que bé, que quedi clar, que el Formentera s'ha encarregat de comunicar doncs, el bon rotllo que hi ha hagut i la comprensió que hi ha hagut per part del Sant Rafel amb aquesta situació del mal temps.
Com no podia ser d'una altra manera. Pepo, jo li he demanat, no sé si ho has escoltat abans d'aquesta pausa de publicitat, en Esperança Marí, il·lustre formenterera, que es quedés aquí per seguir la teva connexió, i volia preguntar-te, el primer de tot, en quin estat es troba aquesta incidència informàtica que va patir el Consell de Formentera fa uns dies?
Doncs seguim encara igual, perquè la UBAC encara no funciona, segons pareix, aquesta incidència informàtica seria un ciberatac. El que passa és que el que han fet és baixar, diguem-ne, els servidors perquè no es pugui doncs, sostraure aquesta informació tan valuosa, informació personal dels ciutadans i ciutadanes de Formentera. De moment no sabem més. Això sí, encara no es poden fer doncs, tràmits de forma normal, és que de fet ni obre. Ara just abans d'entrar, 5 minuts abans d'entrar amb altres, ho he comprovat, i la UBAC encara no està funcionant.
Esperança Marí, moltíssimes gràcies per quedar-te aquest ratet.
Molt bon dia. En quant a tema que comentaves de que el Formentera aquí al Sant Rafel varen ser comprensius sí. I tot això, jo sí, estava, sí, només sí. Faltaria que no es fos comprensiu en una situació com aquesta, si no jo agafaria la gent i la posaria dins una barca i la faria anar a Formentera. Però t'ho dic, en el sentit de que en aquests casos no només un ha de ser comprensiu, jo vull entendre que hi ha unes normatives que preveuen aquestes casuístiques. Ja sé que a Formentera som un cas especial i, per tant, com a cas especial, la normativa esportiva també això ho ha d'entendre, perquè em fa molt de mal al cor quan sent que la gent és comprensiva, com si mos perdonassin la vida. No. Som una illa que tenim unes condicions determinades i que, per tant, has de tenir una normativa que et protegeixi davant això. Només era... te volia fer aquesta reflexió.
Sí.
M'explic. I l'altre tema que traiem del tema informàtic, clar, jo me diuen això, diu que són atacs automatitzats fins que troben algun forat per entrar. Vull dir, no és que sigui un atac directe, diríem, en el sistema informàtic de Formentera, sinó que estan en xarxa per dir-ho aquests atacs i quan troben un forat entren i ataquen allà on troben, que en aquest cas ha set Formentera. Jo l'únic que
mira,
també...
Si voleu, Esperança, sí? Mira, justament digue'm. Avui volem entrevistar el vicepresident econòmic, Javi Serra.
Sí.
Li podem preguntar també sobre aquest assumpte, més que ell de formació professional, de fet, és informàtic. Tenim amb nosaltres, vicepresident Javi Serra, benvingut a IB3 al dia.
Hola, molt bon dia.
Abans d'entrar al tema que volem avui abordar amb vostè, que és el pressupost insular, que per fi s'ha aprovat, més de 49 milions d'euros, rècord històric pel que fa a la quantitat dels comptes insulars. Al respecte d'aquest problema, aquest atac, aquest ciberatac que hem patit i que ha fet doncs, que al moment estigui doncs, fora de servei la UBAC, quines novetats tenim?
Bueno, estan els serveis informàtics treballant en el problema que hi ha hagut, però de moment volem ser... precabuts, de moment estem recopilant tota la informació que sigui necessari per llavors no dir coses que no són en els mitjans i els ciutadans. Per tant, han estat molt precabuts, sí que ho vàrem informar públicament que havíem tingut que desconnectar, diguem, els servidors perquè no tinguessin accés a internet i per això ara, en aquests moments, doncs, encara no hi ha accés a serveis com SAUBAC.
Hi ha alguna previsió de quan es podria reencarrilar la situació?
Prefereix que, com he dit, anar amb la precaució tot el necessari, perquè això du si mateix un estudi tècnic important i estan, ja t'ho dic, els serveis informàtics i tant de la casa com de les empreses que tenim contratades, doncs fent tot l'estudi de la situació i de l'abast.
N'Esperança, que ens està escoltant des de l'estudi d'IB3 al dia, li vol dirigir una pregunta, conseller. L'escoltam.
Endavant,
Esperança. Hola, molt bon dia, Javi Serra, com estàu?
Hola, Esperança, molt bé.
Estàu tan ventats com per Eivissa o no?
Una miqueta, és veritat que hi va haver algunes puntes importants d'estar sent allà a la mola, estar sent 15 km hores, a dir que...
Es veia, l'espectacle era espectacular ahir de la nit. I això és perquè sí, t'ho sí. dic, Javi, perquè també ahir de la nit, perquè el que tinc entès, vaig estar demanant com estava el tema de serveis d'aquest atac que havíeu tingut, però que no era un atac, diríem, especialment dirigit a Formentera, sinó que són atacs que estan dins les xarxes i que, per tant, toca protegir-se molt avui en dia. Jo, la meva pregunta és si pot ser Formentera, que a vegades té tant de dèficit de personal amb tantes, no ho sé, activitats, si heu pensat dins aquest pressupost que heu aprovat reforçar aquesta àrea, que cada vegada serà una àrea més important per reforçar-la.
Bueno, ja que tenim en compte, i el més important és que les aplicacions ara mateix que tenim informàtiques venen d'empreses de fora, empreses grosses, empreses importants, en les quals pues, hi tenen una dedicació important a intentar evitar pues, que precisament aquests atacs succedeixin. És veritat que últimament, jo mateix personalment he rebut informacions o notificacions de part d'Endesa, de part d'Iberia, en les quals doncs, també han tingut atacs i han accedit a certa informació. Nosaltres encara estem valorant l'abast del que ha set. Però bueno, ja dic, com us diuen tots els informàtics, totes les empreses, la fiabilitat 100% no és el moment que estàs connectat a internet i naturalment doncs, nosaltres doncs, ens posem en mans dels tècnics que són els que més en saben i els que ens tenen que protegir d'aquests atacs.
Òbviament, jo penso que és una bona estratègia sempre confiar en els tècnics que són els que tenen per això aquesta titulació de tècnics. Jo per això t'ho deia el mateix, jo ja sé que avui en dia està tan de moda externalitzar la majoria de... que l'administració té aquesta tendència a anar externalitzant els serveis. Però jo per això et feia la pregunta d'abans, però un servei ja tan important com aquest i que serà tan necessari cada vegada més, jo penso, no ho sé, com des del meu punt de vista, aquesta necessitat de reforçar-lo i més a Formentera.
Bueno, és que aquí ha que tenir en compte dues coses. Nosaltres tenim el servei informàtic propi de la casa i llavors ja tenim els programes en els quals nosaltres treballem. Allí on està externalitzat són els programes, que naturalment no podem tenir un programa específic perquè el cost que suposaria seria immens, i per tant són els programes que tenim externalitzats, que a més utilitzen moltes administracions, i entonces nosaltres el que reforçàvem llavors els serveis informàtics. Ara fa poc temps ja hi va una persona que també reforçàvem amb aquest servei, i són els que donen servei, diguem, a tots els funcionaris de la casa i també fan aquestes funcions també d'anar controlant pues, tot el tema de les xarxes i de tenir el contacte amb aquestes empreses externes que ens duen tots els programes, ja siguin els gestors de bases de dades, ja siguin els programes de comptabilitat, de gestors d'expedients, és a dir, tot el que necessiten com a administració.
Idò, jo crec que ja podem dir-li, i també gràcies a en Esperança, que li hem robat ara un ratet aquí amb naltros, li hem dit, no, per favor, queda't en aquesta connexió.
Formentera.
Molt bé.
Home, sempre. Idò, Pepo, no sé, bueno, segueix amb l'entrevista que tenies prevista i disculpa, eh?
No, encantar-se la vida, home, de navegar una miqueta aquí segons el que vingui. Res, volíem abordar els pressupostos de Consell Insular de Formentera. Ja sabeu que no es van poder aprovar al mes de desembre per aquesta doncs, falta d'acord entre l'equip de govern de Sa Unió i necessitaven almenys una abstenció de l'oposició. Finalment no han tingut una, sinó 8. En aquest cas, les del Partit Socialista i Gent per Formentera, que han doncs, arribat a un acord per facilitar, podem dir d'aquesta manera, doncs, l'aprovació d'aquests comptes insulars, que com deien arriben a 49,2 milions d'euros, un rècord en la xifra del Consell Insular. A veure, conseller, tenim uns 7.200.000 euros en inversions. Què destacaria d'aquestes inversions?
Bueno, jo crec que el més important és que d'aquests 7,2 milions, pues, tenim coses molt variades. Tenim coses des de patrimoni, com la restauració, la redacció dels projectes de restauració de la Torre de Guardiola, que està en molt mal estat. Tenim el tema de la xarxa viària.
Sa Guardiola, recordam, és Espalmador, no?
Espalmador, exactament. Tenim el tema de xarxa viària, tenim el conveni que van firmar amb el govern de les Illes Balears, pels quals anem a fer una inversió ja en 2.600.000 euros, dels quals 2 milions m'ho ha facilitat, m'ho transfereix la comunitat autònoma. Tenim el tema de finalitzar l'avinguda 8 d'agost, que també és molt important, que sabeu que des de l'institut, diguem, nou, hasta, bueno, a continuació de la vinguda del 8 d'agost, pues, està allí tallada i tens que donar la volta a tot Sant Francesc per poder, a vegades, des del propi institut arribar a les escoles. Volem acabar també la vinguda de Joan Castelguasc, que van acabar les obres dels edificis que hi ha en aquella zona i, per tant, ara volem acabar de fer el carrer. El que és la part, diguem, anant cap a la mola, la part dreta, i la part d'asfaltat, perquè la part esquerra anirà dins el que és l'escola, en su concurs d'idees de tot el centre cultural de Sant Ferran, que també hi ha una partida dedicada a això, que és molt important.
Estem parlant de la carretera PM820. Quan passa per Sant Ferran, doncs passa a anomenar-se Avinguda Joan Castelló Guas, i de fet és una avinguda, no tenen una carretera amb passos zebres, zones de vianants, etc. I el que vol el Consell és dignificar aquest tram que queda, com dèiem, sortint de Sant Ferran en direcció a la Mola, a la dreta, en aquest episodi, i més endavant, quan es faci intervenció a lo que era l'antiga escola de Sant Ferran, al futur centre cultural de Sant Ferran, es farà intervenció a l'altra vorera.
Exactament. I també tenim el tema de la renovació, del dipòsit d'aigua de la zona d'Escamarí, que també veurem si en faim un de nou, que això ens aniria molt millor, perquè permetria regular, per una banda, el que és el nucli d'Escamarí, i per l'altra banda, doncs, posar un carregador més pels camions que distribueixen aigua potable a l'illa Formentera. En tenim un que és doble i en posaríem un altre que també seria doble, perquè ara està plovent. He tingut la sort que aquests mesos està plovent, però duim uns anys de sequia molt importants i el servei de subministrament és bàsic a l'illa Formentera. I també els altres convenis que també tenim amb educació, com el tema de les pistes esportives, de remodelar les pistes esportives del mestre Lluís Andreu i posar ombres a l'escola nova de Sant Ferran, que són importants. Aquests serien els més principals, a part de que ja tenim amb execució el carrer Punta Prima dels Pujols, també amb una demanda de fa molts anys, que ara pues, bueno, hi ha una part que es financia dins d'aquest guany i que per tant costa també els pressupostos.
49 milions d'euros, ja veieu, 7 i escaig que se'n van amb aquestes inversions. D'altra banda, les partides més importants, personal, gairebé 21 milions, despesa corrent i serveis, 18 milions. Comentar, conseller, que a dins de despesa corrent hi hauria la contracta de FEMS, la nova contracta de FEMS, que és una gran partida molt important, i després també el capítol el famós capítol dels menors no acompanyats.
Sí, el tema dels menors no acompanyats en feia menció en la memòria del president, però és una partida que no està incorporada perquè com que no tenim el finançament per l'any 2026, doncs no s'ha incorporat. I de fet, si l'incorporàssim, aniríem a mal de no poder tenir pressupostos perquè seríem una administració quebrada. És a dir, al final, el 2025, arrel de les transferències que ens ha fet el govern balear, una de 4,2 milions d'euros i una final d'any de 3,7, si no record malament, hem pogut sufragar les factures que teníem fins al mes de novembre, podria quedar desembre, estan parlant que ens han gastat més de 8 milions d'euros en el tema dels menors, és una xifra molt important. Hem de recordar que les transferències que tenim el Consell de Formentera, que venen del govern balear, a través de la llei de consells, ens ve dotades amb alguna més d'11 milions d'euros. És a dir, que si no haguéssim tingut aquest finançament extra, que ja hem tornat a demanar per l'any 2026, no haurem pogut executar les transferències que tenim otorgades de benestar social o d'altres. Per tant, és una xifra molt important amb aquest drama humanitari que suposa el tema dels menors.
Conseller Javi Serra, responsable d'Economia, vicepresident de la Institució Insular, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, quan vulgueu.
Bé, i per cert, Laura, la passada setmana vam parlar del Formentera.eco, que s'esperava que hi hagués una tercera sessió del Consell d'Entitats per doncs, abordar aquesta situació que ens vam trobar, que la gran majoria de les associacions que van participar en el disseny del Formentera.eco d'aquest 2026 es van abstenir. Doncs finalment el Consell el que ha fet ha estat obrir un període extraordinari d'audiència perquè les associacions que vulguin facin arribar les seves propostes en l'àmbit de la mobilitat i del Formentera.eco de termini fins al 30, fins al dia 30 de gener, que serà aquest divendres, això sí, atenent el fet que de moment l'UBAC no funciona i entenc que el Consell serà comprensiu per veure com es van registrant aquestes peticions pel que fa a les propostes del nou Formentera.eco. Recordem, algunes entitats es van queixar de que s'abandonava el tema de la reducció de vehicles, altres, en canvi, buscaven altres propostes també que combinassin doncs més mesures en el Formentera.eco, i el que vol el Consell és recollir aquesta veu i d'alguna manera donar-los sortida en la nova proposta de la Formentera.eco. Coneco, que s'hauria d'aprovar, recordem, l'1 de març perquè pugui aplicar-se l'1 de juny. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pepo. Faltaria més. Si cal, durant aquesta setmana tu ja saps que ens demanes pas i obrim micros sempre per connectar amb tu, company. Mil gràcies.
A Valtros, salut.
Nosaltres ja enfilam al final del programa d'avui.
Mes chers parents, je pars.
L'agenda.
Pocs segons per les 12:58, ja tornem a tenir aquí a la nostra companya, Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
I repassem l'agenda cultural del dia i comencem a Vila, perquè aquesta setmana és l'última per poder visitar l'exposició Paisatgisme en el Fons Artístic del Consell Insular d'Eivissa.
Sí, la nostra sala acull aquesta mostra que reuneix 35 obres en què el paisatge eivissenc és el protagonista, el paisatge rural, costaner i urbà de l'illa. Es pot veure en els treballs d'una vintena d'artistes, entre ells Josep Marí, Antoni Pomar o Narcís Puget Riquer. L'exposició es pot visitar avui de 5:30 a 8:30 de la tarda i, com deien, continuarà oberta fins aquest dissabte 31 de gener.
I una altra exposició de la que podem gaudir avui a Vila és Nusos Nus, d'en Empar Boix.
La Sala Baleària, situada al número 17 de l'Avinguda de Santa Eulària, acull aquesta mostra que analitza la dualitat cosment i que convida a repensar qui som, des del que pensem, sinó des del que vivim, sentim i encarnem en els nostres cossos. La mostra es pot veure cada dia des de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda i es podrà visitar fins el dia 12 d'abril.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. En aquests últims segons del programa felicitàvem el cantant francès Michel Sardou, que va néixer tal dia com avui de l'any 1947. Avui fa 79 anyets. Va néixer una família d'artistes i va començar la seva carrera musical als anys 60. Des de llavors ha gravat 26 àlbums d'estudi i 12 àlbums en viu. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant Je vol, un tema de l'any 1978 i que el 2014 es va convertir en el tema principal de la pel·lícula La família Bélier. Nosaltres ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 a la sintonia d'IB3 Ràdio. Fins demà.